sell a thing. I'm happy you like to play games. Why did you run away? We could spend some time together.
Bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
El Procicat aprova l'obligació de portar sempre mascareta a l'espai públic, fins i tot quan es garanteixi el metre i mig de distància de seguretat. La mesura entrarà en vigor demà mateix i intenta conscienciar una població que s'ha relaxat, també frenar els contagis de Covid-19. Salut ha informat que les últimes 24 hores s'han diagnosticat 288 nous casos, més de la meitat a Barcelona, 152. A aquesta hora estem pendents d'una compareixença dels consellers Miquel Buch, Alba Vergés i Meritxell Budó per donar detalls de la nova instrucció de les mascaretes i de l'evolució de la pandèmia. És dimecres 8 de juliol de 2020. Repassem altres titulars que ens deixa aquesta jornada, com la intenció del govern de fer testos a tot el personal de les residències del Segrià. N'hi ha 33, Anna Ruiz.
S'ha detectat un nou brot actiu en una empresa fructícola, Jenson 15. Les últimes hores s'han detectat 33 nous casos a la comarca.
El ministre Salvador Illa desenterra la possibilitat d'un nou estat d'alarma.
En declaracions a Catalunya Ràdio diu que ara mateix no es donen les condicions, però que podria activar-se si es detecta una transmissió comunitària sostinguda entre diverses autonomies.
Foment del Treball contra les polítiques de mobilitat d'Ada Colau a Barcelona.
Entitats comercials i empresarials acusen l'alcaldessa de criminalitzar el vehicle privat. Li retreuen haver pres decisions sense consultar-los.
I SEAT anuncia que invertirà 5.000 milions d'euros per desenvolupar models elèctrics a Martorell.
Ho farà durant els propers 5 anys, segons ha anunciat avui el president de la companyia. Això mentre Treball acollia avui la primera reunió de mediació entre la direcció i els comitès d'empresa de Nissan.
I en esports, dia molt decisiu per l'Espanyol, que es juga el descens al derbi d'aquesta nit al Camp Nou.
Necessita guanyar el Barça si vol evitar el pas matemàtic a segona divisió. Els blaugrana també els cal la victòria per mantenir alguna opció a la Lliga.
Veurem què passa. Demà segur que ens n'ocuparem. De moment ara fem un cop d'ull a una altra informació que també és important, que és el temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer-lo. Estel Figueres, endavant, que ens expliques. Bon dia.
Hola, aquest dimecres a la tarda vindrà marcat pel cel serè a primeres hores de la tarda, però amb tot la nubositat anirà augmentant de sud a nord i acabarem sobretot al sector del Ter Sud i les comarques de Lleida amb el cel força ennuvolat. Fins i tot es poden donar precipitacions febles a les Terres de l'Ebre al final de la jornada. Per altra banda, es pot escapar també algun ruixat al Pirineu d'alguna nuvolada que creixi amb una miqueta més de força. Tot això acompanyat, com dèiem, amb una temperatura que anirà a l'alça, valors que ja han arribat fins als 32 graus al Vendrell i sembla que a ponent les màximes podrien arribar a pujar més de 3 graus respecte a la temperatura d'ahir. De cara a demà, encara vindrem afectats per aquesta pertorbació que comença a insinuar-se ja aquesta tarda i de matinada encara es podran donar algunes precipitacions a les comarques de Lleida, també les Terres de l'Ebre, i de cara a la tarda esperem que hi hagi ruixats i xàfecs a punts del Pirineu i Prepirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo. Coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella, us parla Anna Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la llum verda que s'ha donat a l'obligació de portar sempre mascareta a l'espai públic, fins i tot quan es garanteixi el metre i mig de distància de seguretat. Aquest migdia ho ha aprovat el Procicat, la mesura intenta frenar els contagis de Covid-19 i el relaxament que s'ha notat entre la població. Com us dèiem, a aquesta hora estem pendents d'una compareixença que s'havia de fer fa mitja hora dels consellers Miquel Buch, Alba Vergés i Meritxell Budó per donar detalls de la nova instrucció de les mascaretes, quines excepcions tindrà i també si hi haurà multes i per quins imports. Els tres consellers també han de parlar de l'evolució de la pandèmia. Tan bon punt comenci aquesta roda de premsa, doncs l'anirem seguint i hi anirem connectant. Tot plegat, mentre pel que fa al Segrià, on estan confinats perimetralment des de dissabte, el govern descarta de moment decretar cap confinament domiciliari. El Procicat sí que demana un pla de suport econòmic i un mecanisme jurídic per assegurar els aïllaments. En aquest sentit, alerta que cal un reforç dels espais on poder-los fer al Baix Segrià. Aquest migdia hi havia una compareixença del comitè de seguiment del virus. Aquesta sí que ha estat puntual, de fet ja ha acabat fa estona. Els companys de Munt FM n'estaven pendents. Pere Gilar, bon dia, què han explicat?
Bon dia, Anna. A la regió sanitària de Lleida ja hi ha 16 brots actius de Covid-19. Tots menys un són al Segrià. 11 s'han detectat en empreses fructícoles i 2 en residències. El comitè de seguiment posarà precisament el focus a blindar els centres per a la gent gran. Per això faran testos al personal de les 33 residències del Segrià. Des de dilluns ja han realitzat cribatges en 4 centres. La gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, ha anunciat visites i controls per supervisar que tot funciona segons els plans establerts.
Les 33 residències del Segrià en els propers dies rebran la visita d'aquestes tècniques de salut pública per assegurar que es compleixen correctament les mesures dels plans de contingència que van encaminades a protegir la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu, veure que es fan correctament les sectoritzacions, aclarir dubtes, col·laborar i assessorar en les possibles necessitats que puguin detectar.
Farreny ha assegurat que es posen com a objectiu principal tallar les cadenes de transmissió i ha demanat tècnics per rastrejar casos a peu de carrer i també professionals experts en malalts crítics i semicrítics. A la mateixa sala de premsa, una hora abans, ha comparegut el Procicat. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha demanat mesures legals que permetin retenir aquelles persones amb Covid-19 o amb símptomes que es neguen a fer la quarantena.
Plantejo, sobretot al Departament de Salut i al Departament d'Interior, que analitzin des del punt de vista jurídic si hi ha algun tipus de mesura que l'ordenament jurídic vigent permet, perquè probablement ens permetria evitar aquestes petites fuites. Ho dic també perquè hi ha una gran majoria de la població que està fent un enorme esforç d'autocontrol i és obvi, jo crec que hi ha una notable irritació.
També s'ha anunciat un reforç dels espais per aïllar positius de Covid-19 al Baix Segrià, lloc on es concentren bona part dels focus.
Gràcies, Pere, des d'UAU Lleida Ràdio. I encara en relació amb el Segrià, recollim un cas d'estigmatització a causa de la pandèmia, i no parlem de temporers, sinó de companyies de teatre. Diuen que els estan cancel·lant actuacions pel fet de ser d'allà, de la comarca del Segrià. Ahir a la tarda, Andorra va negar l'entrada a l'empresa lleidatana d'animació infantil Xip-Xap, que va acabar fent marxa enrere. Més detalls des del Picat Ràdio. I a Bonet, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Tres actuacions de dues companyies lleidatanes han estat suspeses per ser protagonitzades per persones de la comarca del Segrià. L'augment de casos i el confinament perimetral de la comarca, segons afirmen des del sector del teatre familiar de Lleida, està conduint a una estigmatització. Escoltem a Ramon Molins, director de la companyia Zoom Zoom Teatre.
Companys del Xip Xap estan tornant d'Andorra perquè els han dit que no passarien la frontera els membres de la companyia que el seu DNI hagués residència al Segrià. És molt greu, això. Crec que s'està venent moltes vegades una imatge de que Lleida és Sodoma i Gomorra.
El sector de les arts escèniques, així com de la cultura, començava ara a reprendre les seves activitats després de la paralització de totes les programacions. Aquests fets alerten, malmeten encara més un sector prou perjudicat.
Crònica del Picat Ràdio, gràcies. I a més enllà del Segrià, les darreres dades que Salut ha fet públiques fa encara no una hora apunten 288 nous casos de Covid-19 a tot Catalunya.
Sí, més de la meitat, 152, són a la ciutat de Barcelona. Al Segrià se n'han diagnosticat 33. Ara mateix, a tota la Catalunya, és més de 73.000 casos i hi ha 40 persones ingressades de gravetat.
Doncs en clau política, la gestió de la pandèmia ha ocupat avui la sessió de control que es feia aquest matí al Parlament. La seguia el company Jordi Casino. Bon dia, Jordi. Com ha anat? Què en destaques?
Bon dia, Anna. Doncs sí, sessió de control al govern marcada pels rebrots del coronavirus a Lleida, i on el president Quim Torra ha tornat a culpar la Moncloa de tots els mals i ha defensat la gestió del seu executiu i la feina feta sobre el terreny pels pagesos.
Perquè el govern central va fer i no va fer quan el dia abans deia i el dia després va dir, etc. La situació és molt complexa a Lleida i al Segrià. Tenim tota una pagesia que vol tirar endavant, i jo estic al costat de la pagesia, entre altres coses perquè jo em crec que aquest país ha de ser un país viu, un país on la pagesia sigui sigui prestigiada. I, per tant, em nego a que també es criminalitzi a tots els pagesos com si els pagesos no estiguessin fent bé les coses.
Des de l'oposició, Ciutadans, PSC, els Comuns, la CUP i el PP han criticat la gestió feta pel govern i, sobretot, per la consellera Alba Vergés. Escolteu el socialista Miquel Iceta i la diputada dels Comuns, Jèssica Albiach.
Encara recordo com en el ple de la setmana passada vostè criticava que l'estat d'alarma es decretés d'un dia per l'altre, cito literalment. Ja veu, vostè també ha decidit d'un dia per l'altre. Ho va negar dijous, ho va negar divendres i van acabar decidint-ho dissabte.
Perquè el divendres a la tarda la Conselleria de Salut sí que parlava de la mascareta i de la distància social i a les poques hores decreta un confinament, fins i tot amb la sorpresa d'alcaldes i alcaldesses.
De la seva banda, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha defensat la continuïtat del projecte de construcció del ramal de la C-32 que ha de permetre fer arribar aquesta infraestructura a Blanes i a Lloret de Mar i que això, ha dit, no és contradictori amb l'objectiu d'agenda verda que promou el seu govern. I per últim, i en resposta a una pregunta sobre política lingüística del govern feta per Ciutadans, la consellera de Cultura, Maria Àngels Vilallonga, ha assegurat que al Parlament es parla massa castellà.
Gràcies, Jordi. Això al Parlament. Mentrestant, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, rescatava aquest matí la possibilitat d'un nou estat d'alarma. Ho feia en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Illa assegura que no està descartat si es detecta una transmissió comunitària sostinguda entre diverses autonomies, un escenari que ara mateix, però, no es dona.
Bueno, això seria l'últim recurs en aquest moment. Jo no tinc dades que facin previsible que això s'hagi de fer, però naturalment no ho podem descartar. Bé, si tornés a haver-hi una transmissió comunitària sostinguda que afectés a més una comunitat autònoma i que no hi hagués altra forma de controlar-la que decretant un confinament com el que hem vist, no? Total o parcial. Insisteixo, no hi ha dades avui que ens facin preveure aquest escenari.
I de la Moncloa, més enllà de les paraules del ministre, avui també estem pendents del front comú amb Itàlia de cara a la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea de la setmana vinent, on s'ha de debatre el repartiment de les ajudes per fer front a la crisi sanitària. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut avui a Madrid el primer ministre italià, Giuseppe Conte. Ho fa després que ahir, recordem-ho, Brussel·les situés en l'11% la caiguda de l'economia espanyola per la pandèmia. N'està pendent d'aquesta visita la nostra companya Maite Polo. Maite, està a la roda de premsa en marxa. Què estan explicant els dos presidents? Bon dia.
Bon dia. Doncs el president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida contundent a la Unió Europea. Ha insistit que tant Espanya com Itàlia esperen una resposta econòmica a través del fons de recuperació. Aquesta és la resposta, subratllat, que volen els dos mandataris que vingui d'Europa en la pròxima cimera del 17 i 18 de juliol, que serà a Brussel·les. Sánchez ha comparat el gran acord que espera aquest mes de juliol que es produeixi en l'escala europea, doncs l'ha comparat amb la mateixa creació de l'euro, la creació del mercat únic i amb la fundació de la Unió Europea, fins i tot. Sánchez ha convidat el primer ministre italià, Giuseppe Conte, a fer una cimera bilateral aquest mateix any a Espanya, sempre que les condicions sanitàries ho permetin, i en aquest moment continua la roda de premsa en directe al Palau de la Moncloa.
Sí, jo crec que incluso seremos más, es que no hace falta tampoco contar cuántos países se unen a nuestra opción o no. Hay algunos países
que ens arriba des d'aquesta roda de premsa a la Moncloa que estan fent el president espanyol Pedro Sánchez i el primer ministre italià Giuseppe Conte. I tornarem més endavant. Gràcies, Maite. En clau de política, però ara municipal, fem dos apunts importants d'aquest dimecres. Una a Barcelona i una a Roda de Ter. A la capital catalana, atenció, us ho dèiem en titulars, a les crítiques de Foment del Treball a l'alcaldessa de Colau, a la seva política de mobilitat. Avui han fet un acte per queixar-se'n.
Sí, la seu de Foment del Treball ha plegat avui una trentena d'entitats comercials i empresarials per criticar i amb molta duresa la política de mobilitat de l'alcaldessa. Acusen Colau de no voler negociar i criminalitzar el vehicle privat. Tot plegat per les mesures adoptades pel govern municipal amb l'objectiu de guanyar espai pels vianants i minimitzar el risc de contagi. Mesures que es consolidaran o bé s'ampliaran l'octubre vinent. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, també ha retret a l'alcaldessa de Barcelona que no hagi rebut el sector empresarial i comercial de la ciutat.
Alcaldessa, rectifiqui, dialogui i pacte. Alcaldessa, prou de fer mal a la ciutat de Barcelona. Alcaldessa, alcaldessa, prou de maltractar els barcelonins.
A més de Foment, hi han participat en aquest acte de protesta contra l'alcaldessa, el Gremi d'Hotels i el Gremi del Motor, entre d'altres entitats.
Gràcies, Anna. Mentrestant, a Roda de Ter, aquest migdia s'ha fet la moció de censura contra el ja exalcalde Albert Serra d'Independents per Roda. Un pacte d'Esquerra amb Junts per Roda ha donat la vara al republicà Roger Coromines. Els companys del 9FM estaven pendents del ple. Clàudia Dinarès, bon dia, com ha anat?
Molt bé, doncs exactament. Roger Coromines d'Esquerra Republicana ja és el nou alcalde de Roda de Ter. El traspàs de l'acte s'ha oficialitzat aquest migdia a la sala plens de l'Ajuntament de Roda, on ha prosperat la moció de censura contra el fins ara alcalde Albert Serra, una moció presentada conjuntament per republicans i els regidors Joan Moreno i Marina Quintana, cap de llista, i número 3, respectivament, de Junts per Roda en les eleccions de l'any passat i que ha comptat amb 7 vots a favor i 6 en contra. Albert Serra s'ha acomiadat de l'alcaldia reivindicant l'obra de govern i qualificant la moció de censura d'il·legítima. Ha dit que avui era un dia trist pel poble i per la democràcia i ha lamentat també la decisió del ja nou govern municipal de presentar la moció de censura, una moció que ha dit té l'objectiu únic de dividir el poble. El nou alcalde, Roger Coromines, ha defensat el canvi i s'ha compromès a governar per tothom amb transparència. Per la seva banda, Moreno i Quintana han estat expulsats del PDeCAT i quedaran, finalment, com a regidors no adscrits.
Gràcies, Clàudia, des del 9FM. Fins aquí la crònica política. Ara parlem d'economia, perquè mentre el Departament de Treball acollia avui la primera reunió de mediació entre la direcció i els comitès d'empresa de Nissan, una altra companyia automobilística, SEAT, ha fet un anunci important. Invertirà 5.000 milions d'euros d'ara fins al 2025 per desenvolupar models elèctrics a Martorell. Montse Hidalgo, bon dia. Com ha anat l'anunci? Què més han dit? Bon dia.
Bon dia. Doncs la direcció de SEAT confia en recuperar la bona xifra de vendes pre-Covid en el segon semestre de l'any amb els llançaments de nous híbrids de León i Ateca i de la nova estrella de la marca Cupra, Formentor. Els plans de la companyia passen, com dèieu, per fabricar d'aquí 5 anys a Martorell un volum similar de cotxes elèctrics als que ara fan de combustió i per això calen fortes inversions.
SEAT invertirá 5.000 millones de euros entre 2020 y 2025 en el desarrollo de nuevos modelos, especialmente para electrificar la gama y en las plantas de Martorell, Barcelona y Componentes.
Agraeixen els plans del govern espanyol al sector de l'automòbil, però reclamen més col·laboració de totes les administracions per desenvolupar infraestructures suficients per la mobilitat elèctrica. Per cert, preguntat sobre la possibilitat de que SEAT aprofités les instal·lacions de Nissan en la futura expansió, el president Carsten Isenzé no ha volgut jugar a camp contrari. I mentre des de la recent inaugurada Casa SEAT al centre de Barcelona la companyia ha presentat un futur optimista, a la mateixa ciutat, representants de la direcció i dels treballadors de Nissan s'han reunit en la primera mediació amb el Departament de Treball per intentar trobar solucions al tancament de la fàbrica.
Gràcies, Montse. Passen 2 minuts del punt d'un quart de 3. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Procicat aprova l'obligació de portar sempre mascareta a l'espai públic, fins i tot quan es garanteixi el metre i mig de distància de seguretat.
La mesura que entrarà en vigor demà mateix intenta conscienciar la població i frenar els contagis de Covid-19. Les últimes 24 hores s'han diagnosticat 288 nous casos, segons ha informat Salut.
33 són al Segrià, on el govern vol fer testos a tot el personal de les residències.
Aquest matí el Procicat ha demanat suport econòmic per la comarca i un mecanisme jurídic per assegurar els aïllaments. S'ha detectat un nou brot actiu en una empresa fructícola i ja en són 15.
Seguim pendents per més detalls de tot plegat de la compareixença que fa 3/4 d'hora havien de fer els consellers Miquel Buch, Alba Vergés i Meritxell Budó. Mentrestant, el ministre Salvador Illa desenterra la possibilitat d'un nou estat d'alarma.
En declaracions a Catalunya Ràdio diu que ara mateix no es donen les condicions però que podria activar-se si es detecta una transmissió comunitària sostinguda entre diverses comunitats.
Amb tu he après. Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i el del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0. Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local. Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb les mesures urgents que demanen els municipis d'Abrera i Ullastrell, mesures de seguretat per la carretera BB-1202. Els dos alcaldes han enviat una carta conjunta als Mossos d'Esquadra alertant que s'hi fan curses de cotxes il·legals. És una crònica de Ràdio Abrera. Anabel Gómez, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Aquestes conductes incíviques no només generen inseguretat, sinó que posen en perill la integritat física de la resta d'usuaris de la via, tant vehicles com ciclistes i vianants. Per això l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el d'Ullastrell, Jaume Puig, sumen esforços. El sentim.
Una carretera que, encara que sigui compartida per dos municipis, suma una mateixa preocupació. I aquest acte de signatura reivindica aquesta necessitat de poder establir una normalitat de seguretat en el trànsit i que es faci d'una forma urgent.
Davant de la problemàtica d'aquests aquest augment de curses il·legals de vehicles, de tant de dia com de nit, en una carretera on s'hi practica molt d'esport, on hi ha animals salvatges, per evitar que hi hagi una desgràcia.
Amb la signatura d'aquesta carta, amb dos batlles s'ofereixen per col·laborar en la realització de serveis conjunts entre els diferents cossos policials per tal de garantir la seguretat viària. Fins ara, de fet, ja s'han dut a terme alguns controls, els que s'ha identificat i sancionat diversos conductors.
Gràcies, Anabel, des de Ràdio Abrera. Encara en clau de mobilitat, aquest dimecres també hem de parlar de bicicletes, perquè a Lleida els botiguers s'han quedat sense estoc amb la Covid-19. UAU, Lleida Ràdio, Jordi i Sebastià, bon dia, més detalls.
De fet, des del sector apunten que és una problemàtica que s'ha donat arreu d'Europa i això fa que no es puguin reposar els estocs. Ho explica el Ricard, de la botiga de ciclisme Calucho.
A Itàlia, Alemanya i tot arreu d'Europa els ja ha passat el mateix. Bicicletes de 2.000 euros cap baix, no hi ha res. I no hi ha res de res. I fins a la temporada que ve, que sigui el 7 d'octubre, no hi haurà res. Podem aconseguir alguna d'aquestes marques, per això així, en plan de algo que vingui d'italià, o de Turquia, o de Grècia, però va, bici superbarata, algo podem trobar, però que no és el que es ven.
El Ricard ho atribueix al confinament a causa de la Covid-19 i assegura que en els 30 anys que fa que es dedica a vendre bicis mai havia viscut una situació així. El responsable de la botiga Calucho apunta que fins i tot té una cinquantena de bicicletes encomanades i amb la paga i senyal feta, però que fins a l'agost o al setembre no s'espera que puguin arribar.
Crònica d'UAU, Lleida Ràdio. Gràcies, Jordi. De seguida anirem a Cultura. Abans, però, traiem el cap a la Costa Brava per parlar-vos de Xarxa Brava, una iniciativa que busca potenciar el consum de peix de proximitat. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bon dia. Quina mena d'informació dona aquesta xarxa social?
Bon dia. Neix Xarxa Brava, un nou perfil a les xarxes socials creat pel grup d'acció local de pesca de la Costa Brava, un espai a les xarxes socials que vol explicar i promoure el consum de peix de proximitat pescat a les llotges de peix de la Costa Brava. En Francesc Galí, del grup d'acció local de la Costa Brava, ens explica així els continguts d'aquest nou perfil.
La informació que anirem aplicant a la Xarxa Brava seran, per un costat, explicar els diferents peixos que podem trobar a les peixateries i als nostres restaurants. Per l'altre costat és receptes senzilles per poder fer casa, o no tan senzilles, i alhora també explicarem accions de sensibilització que es fan arreu de la Costa Brava, com ara visites a llotges, activitats en museus...
La idea és aconseguir un bon nombre de seguidors per tal de fer arribar el missatge i augmentar així el consum del peix que es pesca a la Costa Brava.
Gràcies, Mercè, des de Ràdio Vilafant. I l'apunt cultural d'avui són efectes encara d'aquest confinament del Segrià. El festival Esbaiola d'Esterri d'Àneu i té una part de públic i ja ha anunciat que els tornarà l'import total de les entrades. Ràdio Trem, Anna Solana, ens ho pots ampliar, si us plau.
Bon dia. El festival que enguany arriba a la seva 13a edició anima la resta de famílies i persones que no es troben en situació de confinament a comprar entrades i gaudir de la cultura en plena muntanya. El confinament a la comarca del Segrià, d'on prové part del públic de l'Esbaiola, podria fer perillar però l'edició d'aquest 2020. L'organització ha explicat que valorarà si t'endavant amb el festival en funció de la venda d'entrades i els retorns que s'hagin fet des de Lleida. Segons han informat els seus organitzadors, aquest cap de setmana anunciaran si finalment es decideix mantenir la celebració d'enguany d'aquest festival de teatre familiar que ja s'ha convertit en un imprescindible de l'estiu a les Valls d'Àneu. Per tal de poder tornar a posar les entrades a la venda i al mateix temps poder valorar la situació, l'Esbaiola dona temps fins aquesta nit de dimecres perquè el públic afectat pel confinament pugui tramitar el retorn de les entrades.
Doncs ja ho sabeu, gràcies, Anna. Tot seguit, els esports. Connectem amb l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de futbol perquè Barça i Espanyol s'enfronten aquesta nit al Camp Nou en un derbi que pot significar el descens matemàtic de l'Espanyol a segona divisió. Només els val, per evitar-ho, una victòria o un empat. De fet, les opcions de permanència són tan mínimes que l'entrenador Fete, en un lapsus, ja confirmava el descens.
És una responsabilitat també molt gran. Quizá el no defraudarlos era no bajar o no tener la sensación de que está cerca. Pero bueno, que duda cabe que lo que nos queda ahora es una mínima posibilidad, como digo, porque es así, pero mínima. Pero sí, lo que nos queda, y eso es máximo, es defender este escudo y estos colores hasta el final.
Mentre que el Barça també necessita la victòria si vol retallar distàncies amb el Real Madrid i mantenir alguna opció a la Lliga. El derbi començarà a les 10 de la nit. També en futbol avui s'ha presentat a Badalona el play-off d'ascens des de tercera fins a segona B. Els partits es jugaran a l'estadi municipal de la localitat badalonina, finalment sense públic. Ho ha explicat el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres.
Hem de poder garantir que la competició es faci, que els equips competeixin, que a més els millors tindrem la sort, doncs, de que confiem que una bona colla d'equips catalans puguin pujar, però que també, doncs, garantim la seguretat del públic i que en aquest cas, doncs, ho hauran de seguir des de casa, ho hauran de seguir des de les seves pantalles i hauran d'animar, en aquest cas, els seus equips, no de manera presencial.
Les eliminatòries de semifinals són Hospitalet Sant Andreu dissabte 18 de juliol i el dia següent Raça Europa. Els dos guanyadors d'aquestes eliminatòries s'enfrontaran en la fase final, en la final, el dissabte 25 de juliol, també a l'Estadi Municipal de Badalona. I en motor, Fernando Alonso tornarà a la Fórmula 1 amb Renault en substitució de Daniel Ricciardo. I el Barça de bàsquet ha renovat a Brandon Davis fins al 30 de juny del 2022. Ja ho va avançar també la xarxa fa dos dies i ara ja és oficial, Rafa Martínez torna al bàsquet Manresa. I el Joventut de Badalona cedeix al jove aler Pep Busquets al bàsquet Girona perquè continuï la seva progressió ara a l'Aleport. I en bàsquet femení, el Cadí la Seu ha anunciat el fitxatge de la jugadora usonenca Laia Raventós, que torna ara dels Estats Units. Amb aquesta darrera incorporació, la plantilla del Cadí la Seu queda ja tancada de cara a la pròxima temporada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:15. Nosaltres fem una pausa, ho endrecem tot i tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Les nostres platges. Aquests colors. La serenor. Els nostres sabors. Aquests camins. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de Costa Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Part de tu, ningú vol parlar-ne, però és important.
i que tothom m'escolti. Per això canto ben fluix i potser res del que canto ni tan sols és cert.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Ho vam tractar ahir en el ple monogràfic del Parlament a les residències. Protegir aquestes persones vulnerables en els centres residencials. I dos, que demanàvem i recomanàvem a les persones...
Doncs ara sí, ja tenim en marxa aquesta roda de premsa dels consellers Alba Vergés, a qui escoltem, també Meritxell Budó i finalment Teresa Jordà, i no pas Miquel Buch, com s'havia dit inicialment. Expliquen com està funcionant l'evolució de la pandèmia al Segrià, però també han de donar detalls d'aquesta nova instrucció que ha aprovat el Procicat, amb l'obligació de portar sempre mascareta a l'espai públic, fins i tot quan es garanteix el metre i mig de distància de seguretat. Una mesura que entrarà en vigor demà mateix i que intenta conscienciar una població que s'ha relaxat. També frenar els contagis de Covid-19. Salut ha informat que les últimes 24 hores s'han diagnosticat 288 nous casos i més de la meitat, 152, són a Barcelona. És dimecres 8 de juliol de 2020. De seguida connectarem amb aquesta roda de premsa, però també hem de repassar altres titulars d'aquesta jornada, com aquests testos que el govern vol fer a tot el personal de les residències del Segrià. N'hi ha 33, Anna Ruiz.
S'ha detectat un nou brot actiu en una empresa fructícola, ja en són 15. A les últimes hores s'han diagnosticat 33 nous casos a la comarca.
El ministre Salvador Illa desenterra la possibilitat d'un nou estat d'alarma.
En declaracions de Catalunya Ràdio diu que ara mateix no es donen les condicions, però que podria activar-se si es detecta una transmissió comunitària sostinguda entre diverses autonomies.
Foment del Treball contra les polítiques de mobilitat d'Ada Colau a Barcelona.
Una trentena d'entitats comercials i empresarials acusen l'alcaldessa de criminalitzar el vehicle privat. Li retreuen haver pres decisions sense haver consultat-los.
I SEAT anuncia que invertirà 5.000 milions d'euros per desenvolupar models elèctrics a Martorell.
Ho farà durant els propers 5 anys, segons ha anunciat avui el president de la companyia. Això mentre Treball acollia avui la primera reunió de mediació entre la direcció i els comitès d'empresa de Nissan.
I en esports, dia important, importantíssim per l'Espanyol, que es juga el descens al derbi d'aquesta nit al Camp Nou.
Necessita guanyar el Barça si vol evitar el pas matemàtic a segona divisió. Als blaugrana també els cal la victòria per mantenir alguna opció a la Lliga.
I fem un cop d'ull a una altra informació important, el temps que ens espera les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, cap on anem? Explica'ns-ho, sisplau, bon dia.
Hola, aquest dimecres a la tarda vindrà marcat pel cel serè a primeres hores de la tarda, però amb tot la nubositat anirà augmentant de sud a nord i acabarem sobretot al sector del Ter Sud i les comarques de Lleida amb el cel força ennuvolat. Fins i tot es poden donar precipitacions febles a les Terres de l'Ebre al final de la jornada. Per altra banda, es pot escapar també algun ruixat al Pirineu d'alguna nuvolada que creixi amb una miqueta més de força. Tot això acompanyat, com dèiem, amb una temperatura que anirà a l'alça, valors que ja han arribat fins als 32 graus al Vendrell i sembla que a ponent les màximes podrien arribar a pujar més de 3 graus respecte a la temperatura d'ahir. De cara a demà encara vindrem afectats per aquesta pertorbació que comença a insinuar-se ja aquesta tarda i de matinada encara es podran donar algunes precipitacions a les comarques de Lleida, també les Terres de l'Ebre, i de cara a la tarda esperem que hi hagi ruixats i xàfecs a punts del Pirineu i Prepirineu. De moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen Amorgades i Vall d'Osera. Passant 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, llum verda, aquesta obligació de portar sempre mascareta a l'espai públic, fins i tot quan es garanteixi el metre i mig de distància de seguretat. Aquest migdia ho ha aprovat el Procicat. La mesura intenta frenar els contagis de Covid-19 i el relaxament que s'ha notat entre la població. Entrarà en vigor demà. A aquesta hora tenim en marxa, com dèiem, aquesta roda de premsa que finalment fan la consellera de Salut, Alba Vergés, la consellera portaveu, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i finalment Teresa Jordà, i no pas Miquel Buch. De moment sembla que s'estan centrant molt en les mesures i l'evolució dels brots al Segrià, però coneguem-ho connectant amb la companya que ho està seguint tot plegat, que és la Mont Carvajal. Mont, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Anna. Així és, s'estan centrant molt en el Segrià, tot i que la consellera portaveu, Meritxell Budó, ha començat la roda de premsa anunciant que efectivament és obligatori d'ara en endavant portar mascareta sempre, i encara que hi hagi distància de seguretat. Ha dit Budó que s'ha fet un Procicat Lleida per garantir una gestió descentralitzada i que s'han demanat als ajuntaments que posin els espais necessaris per fer els aïllaments de positius i els seus contactes en bones condicions. A continuació, Alba Vergés està explicant que la prioritat de l'epidèmia del Segrià és tallar les cadenes de transmissió i protegir les persones més vulnerables. Per tant, es prohibeixen les visites a residències, que això ja se sabia, i la gent gran ha recomanat que es quedi a casa, que es visitaran les 33 residències de gent gran a Lleida i que es faran cribatges a residents i treballadors. De moment ho han fet en 4 de les 33 residències de gent gran que hi ha a Lleida. L'escoltem en directe.
I que, per tant, preveiem aquest augment de casos i preveiem també, doncs, que en uns dies puguem veure reflectides, doncs, els efectes d'aquestes mesures que hem aplicat ja des de dissabte. Ens requereix, entre totes i tots, un canvi d'hàbits, poder interioritzar, doncs, aquestes mesures arreu, però sobretot a la comarca del Segrià, on vam fer especial incidència. Però no deixem d'actuar enlloc. No deixem d'actuar en lloc com hem fet les últimes setmanes. Per això les accions amb empreses, amb brots actius, on es visiten per part dels serveis de salut pública els establiments que ho requereixen per la seva situació epidemiològica, allà on surten positius, evidentment a les residències, un sol cas positiu és tractat com un brot i actuem de seguida i fem el cribatge de tots els residents i treballadores de tota la residència. Però també, quan passa en l'àmbit laboral, s'instarà als serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses, doncs, que també aportin els tests serològics de tots els treballadors i que disposin d'una base de dades amb CIP de tots els treballadors. Un cop es disposin dels resultats, es programarà la recollida de mostres.
Doncs són paraules en directe, perdó, de la consellera Alba Vergés explicant aquestes mesures per combatre tots aquests rebrots de la Covid-19 en directe en aquesta roda de premsa que val a dir que s'ha fet esperar. Gràcies, Mont, tot plegat, mentre el Segrià concretament en aquesta roda de premsa n'han parlat, però anem-hi, estan perimetrats, confinats perimetralment des de dissabte, i el govern, si més no aquest matí, aquest Procicat de Lleida deia que descartava de moment decretar cap confinament domiciliari. Sí que demanava un pla de suport econòmic i un mecanisme jurídic per assegurar els aïllaments. En aquest sentit, alertava que cal un reforç dels espais on poder-los fer, sobretot al Baix Segrià. Aquest migdia, allà, hi ha hagut una compareixença del Comitè de Seguiment del Virus. Els companys de Monefan estaven pendents. Pere Gilar, bon dia, què han explicat?
Bon dia, Anna. A la regió sanitària de Lleida ja hi ha 16 brots actius de Covid-19. Tots menys un són al Segrià. 11 s'han detectat en empreses fructícoles i 2 en residències. El comitè de seguiment posarà precisament el focus a blindar els centres per a la gent gran. Per això faran testos al personal de les 33 residències del Segrià. Des de dilluns ja han realitzat cribatges en 4 centres. La gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, ha anunciat visites i controls per supervisar que tot funciona segons els plans establerts.
Les 33 residències del Segrià en els propers dies rebran la visita d'aquestes tècniques de salut pública per assegurar que es compleixen correctament les mesures dels plans de contingència, que van encaminades a protegir la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu, veure que es fan correctament les sectoritzacions, aclarir dubtes, col·laborar i assessorar en les possibles necessitats que puguin detectar.
Farreny ha assegurat que es posen com a objectiu principal tallar les cadenes de transmissió i ha demanat tècnics per rastrejar casos a peu de carrer i també professionals experts en malalts crítics i semicrítics. A la mateixa sala de premsa, una hora abans, ha comparegut el Procicat. L'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha donat mesures legals que permetin retenir aquelles persones amb Covid-19 o amb símptomes que es neguen a fer la quarantena.
Plantejo, sobretot al Departament de Salut i al Departament d'Interior, que analitzin des del punt punt de vista jurídic si hi ha algun tipus de mesura que l'ordenament jurídic vigent permet, perquè probablement ens permetria evitar aquestes petites fuites. Ho dic també perquè hi ha una gran majoria de la població que està fent un enorme esforç d'autocontrol i és obvi, jo crec que hi ha una notable irritació.
També s'ha anunciat un reforç dels espais per aïllar positius de Covid-19 al Baix Segrià, lloc on es concentren bona part dels focus.
Gràcies. Espera des d'Aimun FM. Més enllà del Segrià, on avui s'han diagnosticat 33 nous casos, les darreres dades que Salut ha fet públiques fa una hora apunten 288 nous casos a tot Catalunya.
I més de la meitat, 152, són a la ciutat de Barcelona. Ara mateix el total a Catalunya és de més de 73.000 casos i hi ha 40 persones ingressades de gravetat.
Fins aquí les dades. En clau política, la gestió de la pandèmia ha ocupat avui la sessió de control que es feia aquest matí al Parlament. La seguia el nostre company Jordi Casino. Jordi, bon dia. Com ha anat i què ens en destaques?
Bon dia, Anna. Doncs sí, sessió de control al govern marcada pel rebrot del coronavirus a Lleida i on el president Quim Torra ha tornat a culpar la Moncloa de tots els mals i ha defensat la gestió del seu executiu i la feina feta sobre el terreny pels pagesos.
Perquè el govern central va fer i no va fer quan el dia abans deia i el dia després va dir, etc. La situació és molt complexa a Lleida i al Segrià. Tenim tota una pagesia que vol tirar endavant i jo estic al costat de la pagesia, entre altres coses perquè jo em crec que aquest país ha de ser un país viu, un país on la pagesia sigui prestigiada. I, per tant, em nego a que també es criminalitzi a tots els pagesos com si els pagesos no estiguessin fent bé les coses.
Des de l'oposició, Ciutadans, PSC, els Comuns, la CUP i el PP han criticat la gestió feta pel govern i, sobretot, per la consellera Alba Vergés. Escolteu el socialista Miquel Iceta i la diputada dels Comuns, Jéssica Albiach.
Encara recordo com en el ple de la setmana passada vostè criticava que l'estat d'alarma es decretés d'un dia per l'altre, cito literalment. Ja veu, vostè també ha decidit d'un dia per l'altre. Ho va negar dijous, ho va negar divendres i van acabar decidint-ho dissabte.
Per el divendres a la tarda la Conselleria de Salut sí que parlava de la mascareta i de la distància social i a les poques hores decreta un confinament, fins i tot amb la sorpresa d'alcaldes i alcaldesses.
De la seva banda, el conseller de Territori, Daniel Calvet, ha defensat la continuïtat del projecte de construcció del ramal de la C-32 que ha de permetre arribar aquesta infraestructura a Blanes i a Lloret de Mar i que això, ha dit, no és contradictori amb l'objectiu d'agenda verda que promou el seu govern. I per últim, i en resposta a una pregunta sobre política lingüística del govern feta per Ciutadans, la consellera de Cultura, Maria Àngels Vilallonga, ha assegurat que al Parlament es parla massa castellà.
Gràcies, Jordi. Això al Parlament. Mentrestant, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, recatava aquest matí, com us dèiem, la possibilitat d'un nou estat d'alarma. Ho feia en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Illa assegura que no està descartat si es detecta una transmissió comunitària sostinguda entre diverses autonomies, un escenari que ara mateix no es dona.
Bueno, això seria l'últim recurs. En aquest moment jo no tinc dades que facin previsible que això s'hagi de fer, però naturalment no ho podem descartar. Bé, si tornés a haver-hi una transmissió comunitària sostinguda que afectés a més una comunitat autònoma i que no hi hagués altra forma de controlar-la que decretant un confinament com el que hem vist, no? Total o parcial. Insisteixo, no hi ha dades avui que ens facin preveure aquest escenari.
I de la Moncloa, més enllà de les paraules del ministre, avui també estem pendents d'aquest front comú amb Itàlia, de la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea, que la setmana vinent ha de debatre el repartiment de les ajudes per fer front a la crisi sanitària. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut avui a Madrid el primer ministre italià Giuseppe Conte i n'està pendent la nostra companya Maite Polo. Maite, què han explicat els dos presidents?
Hola, bon dia. Doncs primer de tot dic que el president del govern, Pedro Sánchez, ha llançat un missatge de tranquil·litat a la societat espanyola davant de la pandèmia. Ha posat d'exemple la mesura del confinament que ha pres la Generalitat respecte de Lleida, que ha pres també el govern de Galícia, el govern de Castella-La Manxa, davant de determinats brots, i ha dit que estiguem tranquils, però que no baixem la guàrdia. Al mateix temps, però, que confiem en el sistema, que assegura que està molt més preparat que el mes de març davant de la pandèmia. Respecte d'Europa, ha tornat a fer una crida insistent contundent a la Unió Europea. Espanya i Itàlia, diu, esperen una resposta econòmica a través del fons de recuperació en la cimera del 17-18 de juliol a Brussel·les i ha comparat aquest gran acord que espera Pedro Sánchez d'Europa aquest mes de juliol amb la creació de l'euro i del mercat únic, fins i tot. Sánchez ha convidat el primer ministre italià Giuseppe Conte a fer una cimera bilateral aquest mateix any a Espanya, si es pot, en funció de les condicions sanitàries. I Giuseppe Conte el que ha volgut sentenciar és que més enllà de la tristesa que causa a Itàlia i a tots els països afectats la pèrdua de vides humanes per la Covid-19, diu que queda en qüestió, està en qüestió el mercat únic europeu. Diu Conte que si Europa no dona una resposta unida, coordinada i ràpida, es destruiran les economies dels països europeus. El primer ministre italià ha pressat els responsables polítics a donar una resposta ràpida, econòmica, a la situació.
Gràcies, Maite. I en clau municipal, seguim en política, dos apunts importants aquest dimecres. El primer a la capital catalana, per les crítiques de Foment del Treball a l'alcaldessa de Colau a la seva política de mobilitat. De fet, avui han fet un acte per queixar-se'n.
La seu de Foment del Treball ha plegat avui entitats comercials i empresarials per criticar i amb molta duresa la política de mobilitat de l'alcaldessa de Colau. Acusen Colau de no voler negociar i criminalitzar el vehicle privat, a més de posar en risc 50.000 llocs de feina de la ciutat, tot plegat per les mesures adoptades pel govern municipal amb l'objectiu de guanyar espai pels vianants i minimitzar el risc de contagi durant la pandèmia. Mesures que es consolidaran o bé s'ampliaran l'octubre vinent. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, també ha retret a l'alcaldessa de Barcelona que no hagi rebut el sector empresarial i comercial de la ciutat.
Alcaldessa, rectifiqui, dialogui i pacta. Alcaldessa, prou de fer mal a la ciutat de Barcelona. Alcaldessa... Alcaldessa, prou de maltractar els barcelonins.
A més de Foment, hi han participat en aquest acte de protesta contra l'alcaldessa de Barcelona, el Gremi d'Hotels i el Gremi del Motor, entre d'altres entitats.
Gràcies, Anna. Mentrestant, a Roda de Ter aquest migdia s'ha fet la moció de censura contra el ja exalcalde Albert Serra d'Independents per Roda, un pacte d'esquerra amb Junts per Roda donant la vara al republicà Roger Coromines. Els panys del 9FM estaven pendents del ple. Natàlia Peix, bon dia, com ha anat?
Hola, bon dia. Doncs com dèieu, Roger Coromines d'Esquerra Republicana és el nou alcalde de Roda de Ter. Amb 7 vots a favor i 6 en contra, aquest migdia ha prosperat la moció de censura contra el fins ara alcalde, Albert Serra, presentada conjuntament per Esquerra i els regidors Joan Moreno i Marina Quintana, cap de llista i número 3 de Junts per Roda a les eleccions de l'any passat. Serra s'ha acomiadat reivindicant l'obra de govern i qualificant la moció de censura d'il·legítima. Coromines ha defensat el canvi i s'ha compromès a governar per tothom amb transparència. Moreno i Quintana han estat expulsats del partit per part de la direcció del PDeCAT i queden com a regidors no adscrits. El grup de Junts per Roda el formarà el tercer regidor que la formació va treure l'any passat, Albert Aguilar, que s'havia mantingut al govern que el seu grup formava amb els independents després de la crisi per l'expulsió de Joan Moreno per part d'Albert Serra i la sortida de Marina Quintana. Serra era l'alcalde de Roda des de l'any 2015.
Passant 2 minuts del punt de 3:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Procicat aprova l'obligació de portar sempre mascareta a l'espai públic, fins i tot quan es garanteixi el metre i mig de distància de seguretat.
La mesura que entrarà en vigor demà mateix intenta conscienciar la població i frenar els contagis de Covid-19. Les últimes 24 hores s'han diagnosticat 288 nous casos, segons Salut, la meitat a Barcelona.
33 són al Segrià, on el govern vol fer testos a tot el personal de les residències.
Aquest matí el Procicat del Segrià ha demanat suport econòmic per a la comarca i un mecanisme jurídic per assegurar els aïllaments. S'ha detectat un nou brot actiu en una empresa frutícola i ja en són 15.
I Foment del Treball contra les polítiques de mobilitat d'Ada Colau a Barcelona.
Una trentena d'entitats comercials i empresarials acusen l'alcaldessa de criminalitzar el vehicle privat. Li retreuen haver pres decisions sense ni consultar-los.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local. Notícies en xarxa.
Continuem. El Departament de Treball acollia avui la primera reunió de mediació entre la direcció i els comitès d'empresa de Nissan. Una altra companyia automobilística, Seat Pro, anunciava bones notícies. Invertirà 5.000 milions d'euros d'ara i fins al 2025 per desenvolupar models elèctrics a Martorell. Montse Hidalgo, bon dia. Com ha anat l'anunci? Què més han dit?
Bon dia. Doncs la direcció de FEAT confia recuperar la bona xifra de vendes pre-Covid en el segon semestre de l'any amb els llançaments de nou híbrids de León i Ateca i de la nova estrella de la marca Cupra Formentor. Els plans de la companyia passen, com dèieu, per fabricar d'aquí 5 anys a Martorell un volum similar de cotxes elèctrics als que ara fan de combustió i per això calen fortes inversions que han anunciat avui.
SEAT invertirá 5.000 millones de euros entre 2020 y 2025 en el desarrollo de nuevos modelos, especialmente para electrificar la gama y en las plantas de Martorell, Barcelona y Componentes.
Agraeixen des de SEAT els plans del govern espanyol al sector de l'automòbil, però reclamen més col·laboració de totes les administracions per poder desenvolupar infraestructures suficients per la mobilitat elèctrica. Per cert, preguntat sobre la possibilitat de que SEAT aprofités les instal·lacions de Nissan en aquesta futura expansió, el president Carsten Isenze no ha volgut jugar a camp contrari. Mentre des de la recent inaugurada Casa SEAT al centre de Barcelona, la companyia presentava un futur optimista a la mateixa ciutat, representants de la direcció i dels treballadors de Nissan s'han reunit, com dèieu, en la primera mediació amb el Departament de Treball. L'objectiu, trobar solucions per al tancament de la fàbrica.
Gràcies, Montse. Més coses. Aquest dimecres també ens arriben bones notícies econòmiques des de Tarragona. Des d'avui ja torna a estar obert Port Aventura. Ho fa amb un 30% d'aforament i amb mascareta obligatòria. Allà també més detalls amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Laura Rovira, bon dia. Et passem al relleu.
Bon dia. El parc d'atraccions Port Aventura ha obert aquest matí després de gairebé 6 mesos sense activitat. El parc ha començat una temporada d'estiu molt atípica i complicada, marcada per la crisi de la Covid-19. Port Aventura ha obert amb el 30% del seu aforament i ha implementat unes mesures de seguretat que es portaran a terme durant tota l'experiència al parc d'atraccions. En primer lloc, el sistema per comprar l'entrada és únicament a través de la venda anticipada. Per altra banda, a les entrades i sortides del parc i dels hotels és obligatori el control de la temperatura a través de càmeres, així com l'ús de la mascareta a totes les zones del parc i del gel hidroalcohòlic en cada atracció. De moment, tots els espectacles han quedat suspesos. Tampoc se celebraran les famoses nits blanques i només estan operatius alguns punts de restauració. Així doncs, Port Aventura ha obert de nou per celebrar els seus 25 anys amb un context molt complicat en què les xifres de visitants quedaran molt lluny del rècord aconseguit l'any passat amb 5,2 milions de visites i amb un futur incert a l'espera de l'evolució de la crisi sanitària de la Covid-19.
I un altre punt de turisme, a Girona, els allotjaments turístics són els que més estan notant la crisi postpandèmia. A hores d'ara facturen la meitat de la caixa que feien en temporada baixa. És una crònica de Girona FM. Andrea López, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. L'Associació d'Hostaleria de Girona assegura que el sector de l'hostaleria ha quedat molt malmès amb la crisi de la Covid-19. Josep Carreras, president de l'associació, diu que el sector més perjudicat és el dels allotjaments, que registren ara un 20% de l'activitat habitual.
Ara estem en uns moments en què és la meitat de temporada baixa, o sigui, no, estem tancant els mesos amb unes ocupacions i amb unes facturacions que són un 20% del que era l'any passat, i aquest any no ho recuperarem. L'únic que podem en aquests moments pretendre és mantenir, sobreviure.
Carreras afegeix que la majoria de l'activitat que els establiments hotelers estan registrant aquests dies són reserves d'última hora o amb un o dos dies de marge, i que així i tot es registren xifres molt inferiors a les habituals.
I en crònica cultural, avui ens fixem en Badalona, on la Comissió de Festes denuncia que l'Ajuntament deixarà la ciutat sense concerts durant tot el mes d'agost. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez, bon dia, què més diuen?
La Comissió de Festes de Badalona, encarregada de programar, entre d'altres actes, els concerts de les dues nits de la Festa Major d'agost, ha denunciat que en la darrera reunió de seguiment de preparació de la trobada, el nou govern del Partit Popular els va comunicar que aquest any, per decisió política, la música en directe no hi tindria cabuda. Segons la Comissió de Festes, des de l'executiu local els van assegurar que a causa de l'aforament limitat, tots els veïns de Badalona no hi podrien accedir i que, per tant, aquesta part de la festa s'havia d'anul·lar. Txell Cots, membre de l'entitat.
Nosaltres, a la comissió, juntament amb els tècnics de l'Ajuntament, ja estàvem programant, estàvem mirant una mica quins artistes podrien venir, posant sobretot en importància els artistes locals, perquè són una indústria, la indústria musical és una indústria que ha patit molt els darrers mesos amb tot el confinament, i teníem moltes ganes d'organitzar una cosa, tot i que fos molt petita, pel tema de les mesures que hi ha, higièniques i tot això, tot i que fos poc, volíem organitzar alguna cosa de música.
Tanmateix, des de la Comissió de Festes consideren que a Badalona hi ha espais acotats però amplis per celebrar les actuacions musicals, com ara l'Escorxador, el parc de Can Soler i Calarnús o el parc de Montgalà. Zones a l'aire lliure que ara per ara és el que la llei permet.
Gràcies, Mar. Tot seguit els esports. Ja tenim a l'Eduard. Eduard, què ens expliques?
Bon dia. Parlem de futbol perquè Barça i Espanyol s'enfronten aquesta nit al Camp Nou en un derbi que pot significar el descens matemàtic a segona de l'Espanyol. Només els val la victòria per evitar-ho. De fet, les opcions de permanència són tan mínimes que l'entrenador de l'Espanyol, Rufete, en un lapsus ja confirmava el descens.
És una responsabilitat també molt gran. Quizá el no defraudarlos era no haber bajado, no bajar o no tener la sensación de que está cerca. Pero bueno, que duda cabe que lo que nos queda ahora es una mínima posibilidad, como digo, porque es así, pero mínima. Pero sí, lo que nos queda, y eso es máximo, es defender este escudo y estos colores hasta el final.
I el Barça també necessita la victòria si vol retallar distàncies amb el Real Madrid i mantenir alguna opció de cara al títol de Lliga. El derbi d'avui començarà a les 10 de la nit. I també en futbol, avui s'ha presentat a Badalona el play-off d'ascens de tercera a segona B, en què jugaran l'Hospitalet, el Sant Andreu, l'Europa i el Rassa, que serà sense públic. I en hoquei sobre patins, el noi a Freixenet va presentar l'equip de cara a la propera temporada. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Les Caves Freixenet de Sant Sadurní van acollir aquest dimarts a la tarda la presentació de les cares noves per a la propera temporada del Noia Freixenet. Dos joves talents de Manlleu, Roc Pujades i Adrià Ballar, que completen la llista de jugadors de l'equip que entrenarà Ferran López, que iniciarà la seva segona etapa al capdavant de l'equip sadurninenc. Durant la presentació es mostrava il·lusionat amb el retorn a la banqueta roig i negre i parlava així de les noves incorporacions i de l'equip.
Els joves s'han de voler menjar el món, ho han de voler fer cada dia, i per això els hem fitxat, perquè vinguin aquí a menjar-s'ho tot absolutament. I tenim una combinació, penso, de joventut i experiència molt, molt bona, i els que tenen més experiència els han d'ajudar, els han d'atibar.
L'acte, que també va comptar amb la presència del president del club, Ferran Andreu, i del capità Aleix Esteller, va servir per donar el tret de sortida a una temporada marcada de nou per la pandèmia i la incertesa. Una temporada que el Noia fa setmanes que prepara i que, de fet, al llarg d'aquesta setmana encara completarà alguna sessió més abans de marxar de vacances.
I en motor, Fernando Alonso tornarà a la Fórmula 1 amb Renault. Ho farà a partir del 2021 en substitució de Daniel Ricciardo. I un darrer punt, perquè ho va avançar la xarxa fa dos dies i ara ja és oficial. Rafa Martínez torna al bàsquet Manresa. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts i arribem al punt de les 3. Ho deixarem aquí. Tornem demà puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. I ara sí, molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 2. Gràcies a les teves donacions, aquesta cançó i la vida de moltes persones ja comença a sonar més bé. Segueix mullant-te per l'esclerosi múltiple i fem que soni molt millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
Sharing what was true.
La xarxa de comunicació local.